Jeremy Reinke, representing the European Greens.
And Nicholas Schmidt, candidate for the Party of European Socialists.
En horari molt europeu, a les 3 de la tarda, un debat entre els principals candidats ha obert el foc per a la campanya electoral de les eleccions del 9 de juny, les europees. Oficialment, la campanya comença d'aquí a 2 hores i us prepararem per encarar-la amb garanties. Us explicarem, per exemple, quina és la família política europea de cada partit català.
Catalunya nit.
Els partits catalans també els sentirem en campanya per les europees, una campanya que ha tingut de prèvia una topada al Parlament. L'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts han fet caure el decret que regulava els lloguers de temporada i el de les habitacions. Esquerra Republicana, amb Comuns i la CUP ho han lamentat profundament. Tindrem un ull i una orella a la desfilada de Louis Vuitton, que amb la seva moda de luxe ha ocupat avui el Parc Güell. L'altre ull i orella els tindrem a fora del recinte. Els veïns s'han mostrat indignats per l'ús que s'ha fet d'aquest espai públic i anirem en directe d'aquí res. I una altra polèmica amb epicentre a Madrid i rèpliques al Pròxim Orient, l'originada per les declaracions de la vicepresidenta del govern espanyol i la resposta de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
Palestina será libre desde el río hasta el mar.
Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un estado.
França té 16 territoris d'ultramar. Són antigues colònies que regeixen per les lleis franceses. Avui ens fixarem en una d'elles, Nova Caledònia, on la tensió d'aquests dies ha deixat 6 persones mortes. Els apicultors del Cap de Creus l'any passat no van poder collir cap quilo de mel per culpa de la sequera. Aquesta temporada es presenta molt millor i avui ho aprofitarem per parlar d'abelles. L'Anna Ramon ens trencarà tots els esquemes sobre aquests insectes. A Catalunya n'hi ha més de 600 espècies i les que fabriquen mel només en són una. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De seguida ens endinsarem en aquesta campanya electoral per a les eleccions europees, però hem de començar amb una última hora. Una notícia que acabem de saber és que, com a mínim, una persona ha mort i 3 més estan ferides a la platja de Palma, a les Balears, després que s'hagi esfondrat part d'un restaurant a primera línia de platja, que és el que sabem a hores d'ara. Oriol Pujador.
Hola, Manel. Doncs sí, són informacions encara molt, molt provisionals. Sabem que els fets haurien passat a 9:15 del vespre en un establiment situat a tocar de Palma, a primera línia de platja, un establiment, per tant, per l'hora, doncs força concorregut de gent. Segons les informacions que ens arriben, no queda clar si el que s'ha esfondrat és el sostre del pis superior o bé el terra de la planta baixa. Algunes fonts apunten que és el terra de la planta baixa i que les persones que hi havia en aquell moment a l'establiment han caigut fins al sòtan. Com deies, hi ha confirmació d'una víctima mortal, de 3 persones ferides, una de gravetat, això també està confirmat, però el que també diuen els serveis d'emergència que són ara mateix treballant en les zones que hi podria haver gent atrapada. Per tant, estem que el balanç de víctimes pugui ser superior. Evidentment, n'estarem pendents i qualsevol actualització l'explicarem.
Molt bé, intentarem també desplaçar la nostra companya Caterina Carmany al lloc dels fets, si arriba durant aquest informatiu, i connectaríem, seguirem què és el que està passant, si hi ha qualsevol novetat, us la farem saber. Moltes gràcies, Oriol.
Fins ara.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Ja esteu notant que aquesta no és la sintonia del Catalunya Nit, sinó la banda sonora del debat electoral que s'ha fet avui com a prèvia a l'inici de la campanya electoral per a les eleccions europees que arrenca aquesta mitjanit. Un debat on la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha dit que la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, és pro-europea i ha confirmat la seva intenció, per tant, de treballar amb ella. Von der Leyen ho ha assegurat durant el debat europeu d'inici de campanya per a les eleccions del 9 de juny. És una visió enfrontada amb la dels candidats d'Esquerra i liberals que demanen que s'aïlli els ultres. Anem cap a Brussel·les. Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Els pactes amb l'extrema dreta han centrat l'atenció avui dels candidats, eh?
Sí, no hi ha hagut sorpreses. Ha estat en un debat on casualment els dos grups de l'ultradreta no hi estaven representats per un desacord amb els criteris de l'organització, però els ultres han estat en boca de la resta de candidats. Esquerra i liberals han fet front comú contra l'actual presidenta de la Comissió Europea i candidata del PP europeu, Ursula von der Leyen, perquè faci cordó sanitari, però per von der Leyen els pactes amb una part de l'extrema dreta continuen sent una opció. Sempre diu que defensin Europa, Ucraïna i l'estat de dret. Es tenia així la mà a la formació de la primera ministra italiana Meloni.
He treballat molt bé amb Giorgia Meloni, igual que amb tots els caps d'estat o de govern. Ara hem de veure els que són pro-europeus, i ella ho és clarament. Contra Putin és molt clar en això, i a favor de l'estat de dret, si això sosté. Llavors, oferim treballar junts.
L'esquerra i els liberals han pressionat perquè hi hagi cordó sanitari. Sentim Nicola Smith, candidat dels socialdemòcrates, i Sandro Gozzi, dels liberals.
No alliance. No a l'aliança, no a l'acord amb l'extrema dreta, i diria que en aquest tema necessitem claredat i no ambigüitat.
Estan absolutament en contra d'Europa. Volen desmantellar Europa des de dins. Per tant, no es pot obrir això. S'ha de lluitar contra l'extrema dreta. You must fight against the extreme right.
Una extrema dreta a qui les enquestes li pronostiquen un ascens, però amb divisió. Si es confirmen les projeccions, el pròxim Parlament Europeu estarà més fragmentat i quedarà amenaçada l'aliança tradicional entre populars, socialdemòcrates i liberals. Tenim moltes preguntes, per tant, Jordi, et formulo ja la primera. Quin és l'escenari actual d'aliances al Parlament Europeu?
Doncs hi ha actualment una majoria de populars, socialdemòcrates i liberals. És una majoria nova d'aquesta legislatura i que es va formar després que en les passades eleccions de 2019 va col·lapsar la que s'havia conegut com a gran coalició de populars i socialistes, que per primera vegada no va sumar el 50% dels escons. D'un bipartit es va passar llavors a un tripartit i ara l'escenari podria tornar a canviar.
Parles de bipartit, tripartit, i clar, pel que veig és habitual que populars i socialistes pactin govern aquí al Parlament Europeu, però és una cosa inaudita si la traslladem, per exemple, a l'escenari espanyol.
Sí, tota la crispació i l'entesa, podríem dir, impossible que hi ha a nivell espanyol no es trasllada a nivell europeu. No vol dir que PP europeu i socialdemòcrates no tinguin diferències, que les tenen, per exemple, sobre l'agenda verda contra el canvi climàtic, però a la vegada també coincideixen i voten el mateix en molts temes claus a Europa.
Aquí afegíem els liberals, aquest tripartit. Es pot trencar ara aquest escenari de pacte entre les tres formacions?
Sí, aquest auge pronosticat pels últims mesos en les enquestes per l'extrema dreta pot fer trencar aquesta actual coalició de socialdemòcrates, populars i liberals. Les previsions pels ultres són bones en fins a 9 països de la Unió Europea. Lideren les enquestes, per exemple, a França, Itàlia, els Països Baixos o també a Bèlgica. A dia d'avui, a l'Eurocambra, els ultres estan repartits en dos grups, però el mapa va camí de canviar. Le Pen i Salvini han trencat amb Alternativa per Alemanya aquesta setmana després de les declaracions d'un candidat d'aquest partit alemany sobre les SS, i avui mateix Alternativa per Alemanya ha estat expulsada del seu actual grup a l'Eurocambra per les mateixes declaracions.
Una extrema dreta que arriba, per tant, dividida. No sé si un cop hi hagi resultats podrien arribar a formar un gran bloc, que aleshores sí que tindria més força encara, no?
El punt de partida és veritat que és un mapa de forces molt heterogeni. Tenen, per exemple, posicions molt dispars en assumptes clau, per exemple, la relació amb Rússia. Hi ha, per exemple, la Lliga de Salvini, que és més pròxima, mentre Meloni o el partit ultraconservador polonès PiS estan més alineats amb l'OTAN i el suport a Ucraïna. Però també és veritat que hi ha punts en comú com el rebuig a la migració.
El Parlament Europeu l'ubiquem a Brussel·les, però el cas és que el 9 de juny els oients que ens estan escoltant aniran a votar a col·legis electorals aquí a Catalunya. Quina part d'aquest Parlament Europeu sortirà de les urnes catalanes?
D'entrada està bé aclarir que a les eleccions europees a Espanya hi ha circumscripció electoral única, per tant això vol dir que són les mateixes candidatures per totes les comunitats autònomes. S'elegiran 61 eurodiputats aquesta vegada, són dos més que en la legislatura anterior, i això és d'un total de 720 eurodiputats al conjunt de la Unió Europea.
Molt important també saber on se situen els diferents partits en les famílies polítiques europees, Jordi.
Sí, per PP i PSOE no hi ha sorpreses. El PP Europeu i el grup socialdemòcrata, Dolors Montserrat, repeteix com a cap de llista dels populars. Ha estat qüestionada per l'esquerra per l'ús polític que diuen que ha fet de la Comissió de Peticions de l'Eurocambra. La ministra Teresa Rivera encapçala, per altra banda, la llista dels socialistes i sona com a futura comissària de Medi Ambient. Pel que fa a Ciutadans, forma part del grup liberal amb Jordi Cañas de cap de llista i després de perdre tant Adrián Vázquez com a dos eurodiputats més que s'han passat al PP.
On s'inscriuen els partits independentistes?
Doncs Esquerra Republicana forma part del grup dels Verds. Es presenta en llista conjunta a EH Bildu, amb el BNG i el Partit Balear ara més. Tenen de nou a Diana Riba com a número 1 i a Tomàs Bolina de número 4. Junts, aquesta vegada sense Puigdemont i amb Toni Comín de cap de llista, està el grup dels no inscrits. Junts deixa tots els escenaris oberts sobre si buscarà incorporar-se a algun altre grup la pròxima legislatura. Els Verds, hem de recordar que els van rebutjar en la legislatura passada, i hem de recordar també que tradicionalment Convergència i Unió havia estat part del grup liberal a l'Eurocambra. I la CUP no es presenta a les eleccions europees.
Si parlem de Sumar i Podem, on els hem de situar?
Sumar és una coalició, com sabeu, creada l'any passat i, per tant, no té encara grup al Parlament Europeu, però el grup dels Verds vol que s'incorpori al seu. Comun Sumar, que és com es diu la llista, té a Catalunya Jaume Asens com a número 1, i pel que fa a Podem, forma part del grup que té el nom d'Esquerra Unitària Europea, que és el grup més a l'esquerra al Parlament Europeu, on hi ha també, per exemple, la França Insubmissa, i presenta com a cap de llista l'exministre Irene Montero.
A quin calaix situem Vox?
Doncs forma part del mateix grup d'ultradreta on hi ha el partit de Meloni, té a Jorge Buxadé, crític amb l'agenda verda, de nou com a número 1, i a Juan Carlos Girauta com a número 3.
Molt bé, doncs aquests dies anirem parlant, però crec que avui hem quedat ben situats per afrontar aquesta campanya electoral que comença d'aquí a menys de dues hores. Moltíssimes gràcies, Jordi Baró, des de Brussel·les. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
A Catalunya, les europees arriben en plena ressaca de les del Parlament i enmig de les negociacions per aconseguir formar un nou govern de la Generalitat. Aquesta tarda els candidats han donat el tret de sortida a la nova campanya en diversos punts del territori. Els hem seguit amb Martí Ferrero, Núria Oriol, Albert Prat i Maria Rovira. Bona nit a tots.
Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Junts es reivindica com el partit que més bé capitalitza els èxits de l'exili i alerta del perill de l'espanyolització dels comicis europeus. Des de la Biblioteca Fortpienc de Barcelona ho ha seguit Martí Ferrero.
Sí, Junts es presenta com la representació de la lluita des de l'exili per capitalitzar les urnes els resultats d'haver mantingut la posició. El cap de llista, Toni Comín, ho resumia amb la pròxima llei d'amnistia.
Enmig del desànim, enmig de la desolació, ens vam arriscar amb el president i vam decidir que ens quedàvem i que lluitaríem des de l'exili. Era una aposta I avui podem dir que aquesta aposta l'hem guanyat.
La campanya de Junts ha engegat amb advertiments contra una alta abstenció de l'independentisme a les urnes i per part de Carles Puigdemont per no caure en l'espanyolització dels comicis europeus.
No sabeu com els rebia que ens hagin vist lliures passejant pel Parlament Europeu, aixecant el dit, tenint torn de paraula, intervenint com homes lliures a mig del Parlament Europeu.
Un Puigdemont que ha alertat que està en joc que Europa continuï identificant Junts com la veu dels catalans.
El PSC busca recuperar el lideratge a les europees i ampliar el triplet de victòries de l'últim any. Els socialistes plantegen el seu vot com a útil i decisiu en aquestes eleccions europees per frenar l'extrema dreta. Barcelona, Núria Oriol.
Els socialistes catalans garanteixen que el seu vot és més Europa i més democràcia davant del discurs de l'odi de les polítiques del retrocés de l'extrema dreta. Javier López és el candidat al PSC.
Les idees que engendren odi que després porta violència. Aquestes són les idees que podrien entrar al Parlament Europeu amb centenars d'escons i de la mà de la dreta el que nosaltres volem aturar.
El líder del partit i presidenciable de la Generalitat, Salvador Illa, ha tingut missatge també per Javier Milei.
Y aparte de no sabes ni decirlo con el respeto que merecen tus conciudadanos argentinos, ¿no te has dado cuenta que aquí hemos compaginado justicia social y crecimiento económico?
Agraïment també per Núria Marín per la seva tasca com a alcaldessa de l'Hospitalet, que deixa el proper 15 de juny, i tot seguit llarg aplaudiment a tots els assistents en aquest acte d'arrencada al carrer Pallars.
Esquerra Republicana es vol refer després de la patacada del 12M en coalició amb Bildu i el BNG en el primer acte de campanya. Han dit que se senten forts i volen plantar cara davant les adversitats. Ho ha seguit des de Badalona Albert Prat.
Esquerra vol mirar d'aixecar els ànims després dels mals resultats del 12 de maig i avui ha donat el tret de sortida des de la ciutat on viu Tomàs Molina.
Jo sé que ho espereu, per tant ho faré. Molt bona nit, què tal?
Bromes al marge, la cap de llista d'Esquerra Diana Ribat més que no són hores fàcils pel partit, però que no és moment de baixar el cap davant l'auge de l'extrema dreta a Europa.
Esquerra Republicana de Catalunya no es rendeix mai. No es rendeix mai davant de les adversitats, perquè sempre s'aixeca. La gent sempre planta cara a les injustícies i sempre ens aixequem.
Els republicans també han carregat contra Junts i el PSC després que avui al Parlament hagin deixat caure el decret del govern que pretenia regular els lloguers de temporada.
I el candidat dels comuns, Jaume Asens, crida a mobilitzar-se per frenar l'extrema dreta en una Europa que diu estigmatitza els migrants. Des de Girona, Maria Rovira.
El candidat dels comuns, Jaume Asens, ha focalitzat l'inici de campanya a reclamar un vot que freni l'auge de l'extrema dreta a través d'una mobilització forta, diu, tot i el cansament després de les catalanes. Ha alertat que l'abstenció alimenta els partits que volen una Europa amb menys drets i més exclusió social i que això es va fer evident amb la reunió que hi va haver al cap de setmana passat a Madrid.
Aquesta internacional reaccionària és la que hem de frenar amb els nostres vots. Per això, aquestes eleccions cal que ens mobilitzem perquè l'Europa de la pau, l'Europa solidària, guanyi a l'Europa de l'odi, de la por, de la xenofòbia, del racisme.
En l'acte que ha tingut lloc al barri de Sant Narcís de Girona hi han participat els també candidats pels comuns a les europees, Júlia Miralles i Raül Valls.
Perfecte, moltes gràcies a tots, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu, que vagi bé.
Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo disputaran les europees com si fossin unes eleccions generals. El PSOE, amb la ministra Teresa Rivera de cap de llista, les vol convertir en un nou plebiscit contra els pactes del PP i l'extrema dreta. En canvi, els populars, amb la catalana Dolors Montserrat, aspiren a guanyar-les i a convertir-les en una moció de censura contra Sánchez. Anem ara cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit. Paula Brujats, bona nit.
Què tal, bona nit?
Ara sí, ara sí. La majoria d'enquestes, Paula, donen una clara victòria al PP, excepte el CIS, que és l'única que pronostica que el PSOE guanyaria.
Sí, però el PSOE aspira a remuntar i té dos caramels per explotar aquesta campanya, el reconeixement de Palestina, que s'aprovarà dimarts que ve, i també la crisi diplomàtica amb Javier Milei. De fet, avui des de València, Sánchez ja ho ha explotat i, a més, ha recuperat l'estratègia del 23 de juliol, la de l'amenaça d'una suma de la dreta amb l'extrema dreta.
Imaginaros si vuelven las tijeras de los hombres de negro acompañados de la motosierra de la ultraderecha. Y pido el apoyo al Partido Socialista para que el 9 de junio lo que no retroceda sea Europa, sino esa coalición reaccionaria de Feijóo y de Abascal.
L'ascens de Vox a les enquestes inquieta el Partit Popular i avui Feijóo ja ha obert la porta a pactes amb el partit de Giorgia Meloni. El PP, amb Dolors Montserrat de candidata, farà pivotar aquesta campanya sobre l'antisanxisme i així arrencava Feijóo aquest vespre des de Barcelona.
Y por eso decimos no, no a frivolizar con la política exterior para tapar una penosa política interior. No a las estrategias peliculeras que ya no se cree nadie. Y no a este gobierno decadente, no.
A l'altra banda hi ha Podem i Sumar, que per separat lliuren la seva pròpia batalla. L'exministra Irene Montero s'hi juga a tornar a la vida política, ara d'eurodiputada.
El voto en las elecciones europeas tiene que ser capaz de llevar una voz por la paz y por los derechos humanos a Europa y también de poner en pie a la izquierda en este país para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado.
I Ciutadans, que ha desaparegut del Congrés i de tots els parlaments autonòmics, aspira ara a resistir a Europa.
Moltes gràcies, Paula.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
Vuit minuts i mig i arribarem a 11:15 de la nit. Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona durant la manifestació veïnal contra la desfilada de Louis Vuitton al Parc Güell. Centenars de veïns de la zona han protestat contra les incomoditats que els provoquen aquests esdeveniments i per denunciar la privatització del parc i un model de ciutat que, segons ells, prioritza el luxe abans que l'ús veïnal de les instal·lacions. Durant la manifestació s'han viscut moments de tensió quan els manifestants han provat de tallar l'accés al parc i els Mossos han carregat per evitar-ho. Anem-hi en directe a Barcelona. Maria Fernández Noguera, bona nit.
Bona nit. Doncs aquesta manifestació ha començat a les 7 de la tarda al costat del Parc Güell i ha començat, i ha acabat fa tot just una estona, a 9:15, i hem sentit crits de Barcelona no està en venda. També hi hem vist pancartes en què s'hi podia llegir, entre altres coses, el vostre luxe és la nostra misèria, i com bé deies, el moment de màxima atenció ha estat quan els manifestants han tallat Travessera de Dalt, que ha estat tallada durant una hora, i allà han impedit el pas dels cotxes de luxe cap a dalt del parc. Aquests cotxes el que duien són assistents a la desfilada de Louis Vuitton i no han pogut alguns d'ells arribar-hi en cotxe, sinó que han hagut de baixar i pujar fins al Parc Güell a peu. Entre altres hem vist, per exemple, que Jaime de Marichalar havia de fer això. En aquest moment també s'ha produït molta tensió, un moment de màxima tensió entre els manifestants i la policia, que ha acabat dispersant les persones que es manifestaven a Travessera de Dalt a cops de porra, i també ha detingut una persona. Els veïns critiquen que aquesta desfilada de Louis Vuitton diuen que és una privatització del Parc Güell. Els escoltem.
Jo porto tota la vida visquent al Parc Güell i davant del Parc Güell, ja són més de 60 anys, i mai havia vist algú com ara. Jo he vist aquí rodatges de cine impressionants, com Castillo de Fumanchu a les èpoques, que eren uns muntatges increïbles. He vist les festes privades de fa 20 anys, que també eren un escàndol, però el d'avui és que és increïble.
I per cert que hem vist que en algun moment també els manifestants tenien un to més festiu, fins i tot han arribat a fer una desfilada de roba de segona mà.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria. Després hi tornarem, però ja per saber com ha anat el que ha passat a dintre del parc, la desfilada. Moltíssimes gràcies i bona nit. Canviem
ara
de protesta. Milers de persones s'han manifestat avui a les principals ciutats del País Valencià per protestar contra la nova llei de llibertat educativa impulsada pel PP i Vox. Les protestes han coincidit aquest matí amb una jornada de vaga a les escoles i als instituts. La plataforma convocant assegura que la vaga ha tingut un èxit rotund, amb un seguiment que frega el 70%, però la Generalitat Valenciana ho ha rebaixat fins al 20,5%. València, Lluís Obiols.
Pels convocants, la nova llei suposa un atac directe al valencià, ja que s'elimina pràcticament de les zones castellanoparlants, mentre que a les zones valencianoparlants seran les famílies les que trien la llengua vehicular dels alumnes. Un fet, segons reconeix Alexandra Usó, presidenta de l'Escola Valenciana, que va en contra de l'Estatut.
Tenim la possibilitat de que l'alumnat, quan acabe l'educació secundària, siga competent en les dues llengües cooficials. Amb aquesta nova norma, això no es va poder complir.
Davant de l'èxit de la convocatòria, els manifestants demanen una reunió urgent amb les autoritats. També reclamen la fi de les retallades i que no s'aplique el districte únic, ja que portaria a la segregació dels alumnes per nivell socioeconòmic.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
El govern de Pere Aragonès en funcions ha sofert avui una nova patacada parlamentària. La cambra ha tombat el decret per regular els lloguers de temporada. Els vots d'Esquerra, els Comuns i la CUP i l'abstenció del PSC no han estat suficients per salvar un decret que volia acabar amb l'ús de contractes de curta durada per evitar el topall de preus de lloguer. Junts ja ha votat en contra. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què passarà ara?
Doncs que aquest decret deixarà de ser vigent de manera immediata i, per tant, aquesta pràctica de fer lloguers llargs, més cars, a través de contractes de lloguer de temporada, es podrà continuar fent. La consellera Esther Capella ha lamentat que no hagi prosperat i ha llançat aquesta alerta.
No entrar en la regulació vol dir garantir l'especulació, que no és un dret. El dret a l'habitatge sí que és un dret. L'especulació no és un dret.
El PSC ha volgut deixar clar que són favorables a la regulació, però que en el decret hi veuen inseguretat jurídica i creuen que és poc efectiu. Però la seva abstenció ha molestat Esquerra i els Comuns amb el rerefons de les converses per formar un govern d'esquerres liderat per Salvador Illa.
Per tant, els anomenats lloguers de temporada i per habitacions queden fora de la regulació de preus. Això ha encès el sindicat de llogateres, Alba Barbosa.
Sí, que havia demanat que es limitessin els preus i ha carregat contra l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts. El portaveu Enric Aragonès considera que han donat barra lliure a les pujades del lloguer.
No és que estiguin anant en contra d'un gest del govern anterior, és que estan desmantellant conquestes de la societat, de la ciutadania organitzada, del sindicat de llogateres i de centenars de veïns que han plantat cara als lloguers de temporada i d'habitacions.
El sector immobiliari, en canvi, celebra que hagi decaigut el decret que, diuen, s'havia tramitat sense tenir-los en compte. El portaveu dels APIs, Carles Sala, creu però que calen mesures per evitar que els lloguers de temporada siguin una via per esquivar la regulació de preus i preveu que ara tornin a oferir-se habitatges que s'havien retirat del mercat.
El que farà és que segurament aquests habitatges tornin a sortir al mercat. Segurament hi ha hagut una congelació o una retirada d'aquests habitatges durant aquest temps.
També des de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya esperen que es reactivi l'oferta.
Moltes gràcies, Cèlia i Alba. 2 minuts i seran 11:15 de la nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una proclama de Yolanda Díaz ha fet créixer encara més la tensió entre Israel i Espanya. La líder de Suma ha utilitzat un eslògan molt habitual en les manifestacions a favor de Palestina arreu del món, que Israel està considerant un clam antisemita. Ayuso ha afegit més llenya al foc, comparant la situació amb la dreta. Madrid, Jordi Brascó.
Aquesta proclama se sent des de fa mesos en moltes manifestacions per tot el món i aquesta és la traducció al castellà pronunciada per Yolanda Díaz.
Palestina serà libre des del río hasta el mar.
I aquí defensa que es tracta d'un crit aspiracional per la llibertat i la coexistència pacífica a Israel, però es veu com un crit de guerra en contra seva utilitzat, entre d'altres, per Hamas. El riu al qual fa referència, el Jordà, és el que fa frontera entre Israel i Jordània. Per tant, si Palestina efectivament anés des del mar fins al riu, agafaria territori ocupat actualment per Israel. Díaz ha estat acusada d'antisemita per l'ambaixadora d'Israel a Espanya i per Isabel Díaz Ayuso. Aquesta última ha anat un pas més enllà.
Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un estado. Ese es el mensaje que están dando.
La comparació d'Ayuso ha indignat el PSOE, s'hi han referit Zapatero i Montero.
Ya vuelven hoy, ya sacó la presidenta de la Comunidad de Madrid, a ETA otra vez. A ETA, que España vive en paz.
El silencio del señor Feijóo es atronador.
En la mateixa línia s'han pronunciat des de Sumar, que alhora han insistit que sempre han condemnat el terrorisme.
I els estudiants acampats al rectorat de la Universitat de Barcelona aixecaran demà la protesta en suport de Palestina, Vicent Mifsud.
Sí, ho faran després que el Consell de Govern de la Universitat hagi trencat finalment relacions tant acadèmiques com institucionals després que el claustre li ho demanés. El text aprovat assegura que el centre no tindrà convenis amb institucions israelianes fins que hi hagi pau absoluta a la zona de Gaza. Els estudiants ho qualifiquen de victòria absoluta i asseguren que estan treballant amb els sindicats per convocar una vaga general en suport a Palestina de cara al mes de juny.
Malgrat un nombre elevadíssim d'abstencions, l'Assemblea General de l'ONU ha declarat l'11 de juliol Dia Internacional en record del genocidi a Srebrenica. Aquell dia de l'any 1995, les tropes sèrbies van assassinar almenys 8.000 homes musulmans de totes les edats a Bòsnia i Herzegovina. Ignasi Abad.
El text s'ha aprovat amb 84 vots a favor, 19 en contra i 68 abstencions. El president de la República Srpska, entitat sèrbia sense reconeixement internacional que representa el 49% del territori de Bòsnia i on s'ubica Srebrenica, va avisar dies enrere que si s'aprovava aquesta resolució proclamaria la independència del seu territori i la seva adhesió a la República Sèrbia. Veurem què passa.
Catalunya nit.
El president francès ha anunciat la suspensió de la proposta per una reforma del cens electoral a Nova Caledònia que dona el dret de vot a més ciutadans francesos en aquest territori d'ultramar. La iniciativa va desembocar en una onada de violència que s'ha saldat amb 6 morts. Anem cap a París. Isabel Galí, bona nit.
Bona nit.
El president Macron, que ha viatjat fins a Nova Caledònia, ha dit que opta per bloquejar temporalment la proposta per reprendre el diàleg per intentar rebaixar la tensió.
En menys de 24 hores, Emmanuel Macron n'ha tingut prou per veure que no es donen les condicions per tirar endavant de manera unilateral la proposta de reforma electoral a Nova Caledònia, si el que vol és apaivagar els ànims de la minoria canaca. S'ha reunit amb responsables polítics independentistes i no independentistes, amb els moderats i els extremistes de tots dos bàndols, i ha acabat admetent que cal trobar un nou acord polític i que aquest s'ha de sotmetre al vot dels neocaledonians.
Hem de tornar a la situació anterior i intentar trobar el que jo anomenaria un apaivagament constructiu, és a dir, recuperar la calma, la capacitat de diàleg i una solució. Això no vol dir que no respectem la voluntat popular del que ja s'ha decidit. No negarem el camí que ja s'ha fet.
Marxa enrere del president, doncs, que s'ha compromès a fer un nou balanç de la situació d'aquí a un mes. Cal abans restablir l'ordre i ha promès ajuda econòmica d'urgència per reconstruir els danys colossals, ha dit, que ha vist a la capital. Per cert, poca estona després, el Consell d'Estat ha rebutjat la decisió de prohibir TikTok a l'arxipèlag, una mesura que s'havia pres amb l'argument que això calmaria les protestes.
Isabel, França té 16 territoris d'ultramar repartits sobretot pels oceans Pacífic i Índic. Són antigues colònies que regeixen per les lleis franceses, però que han anat aconseguint competències. I Nova Caledònia precisament té un estàtut especial des del 1999.
Sí, Nova Caledònia és on el moviment independentista és més fort perquè pel poble canac originari de l'arxipèlag és una qüestió de supervivència. Representen poc més del 40% de la població actual i ja han perdut dos referèndums d'independència, el del 2018 i el del 2020. L'any següent van boicotejar el tercer referèndum que havia de ser el definitiu. I d'aquestes protestes n'esperaven com a mínim el compromís de poder demostrar que se'ls considera políticament, obrint l'opció de votar als residents arribats en els darrers 10 anys, la seva força es dilueix, sobretot perquè els canacs són els que pitjors feines tenen. Els presidents de la regió d'ultramar de la Reunió, les col·lectivitats de Martinica i Guyana i del Consell Departamental de Guadalupe van demanar diumenge la retirada immediata del text en solidaritat amb els canacs, però és sobretot a Mayotte i a Còrsega, pendents també de reformes constitucionals sobre el seu estatus, on segueixen més de prop l'actuació de la metròpoli a Nova Caledònia.
Moltes gràcies, Isabel. Fem una pausa ràpida per la publicitat i tornem de seguida.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir.
Passi, profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot, o algú altre decidirà per tu.
La MotoGP torna al circuit de Catalunya i torna més emocionant que mai. Márquez, Viñales, Espargaró... Guanyi qui guanyi, Montmeló és nostre. Segueix el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a 3CAT. Aquest cap de setmana en directe a la plataforma 3CAT, a TV3 i a Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Motul, especialista en lubricants per al teu vehicle.
Informatius de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passen 6 minuts i mig de 11:15 de la nit i tornem a parlar del que ha passat a Palma de Mallorca perquè anem tenint novetats sobre la magnitud d'aquest incident. Dèiem al començar l'informatiu que hi havia com a mínim una persona morta i hem d'actualitzar les dades. Oriol Pujador.
Sí, segons Emergència 112 Illes Balears, el balanç es situa ara mateix, continua sent provisional, però ara mateix se situen almenys dues persones mortes i una dotzena de ferits com a conseqüència d'aquest esfondrament que, com deia, s'ha produït a la zona lúdica de Platja de Palma, a tocar de la capital balear. Un local d'oci anomenat Medusa Beach Club, a 9:15 del vespre és quan s'ha produït aquest esfondrament. De moment encara hi ha diverses versions sobre el que ha passat, si el que s'ha esfondrat és el terra de la planta baixa o bé s'ha esfondrat el terra de la primera planta i ha cedit fent baixar totes les persones que hi havia en la part superior d'aquest edifici. En tot cas, el que és evident és que els equips d'emergència encara estan treballant sobre la zona perquè se sospitava i s'està confirmant que hi ha persones atrapades entre la runa i hi ha desplaçades com a mínim una dotzena d'ambulàncies sobre el terreny. També s'ha desplaçat, ho hem confirmat ara, l'alcalde de Palma a la zona per seguir aquestes tasques que, insistim, continuen i situen aquest balanç encara provisional de dues persones mortes.
Perfecte, moltes gràcies, Oriol. Qualsevol novetat l'explicarem abans que acabi aquest informatiu, abans de les 11.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
La pluja intermitent de les últimes setmanes fa preveure un augment de la producció de mel al Cap de Creus, i és que els apicultors d'aquesta zona pateixen la sequera acumulada. L'any passat no van recollir cap quilo, ni un, de mel. O sigui que serà fàcil millorar-ho per poc que la cosa vagi una mica millor. Laia Claret.
Marc Aromí, apicultor i propietari de l'empresa Abellaires Empordanesos, detalla que noten que les abelles estan més actives i que hi ha més pol·len i nèctar. Ell ho atribueix a això.
Portem unes setmanes ja, doncs, que dia sí, dia no, està plovent, i amb l'acompanyament d'unes temperatures que toquen per l'època, doncs fa que això s'aguanti.
Per tant, aquest any auguren que serà més bo.
En qualsevol cas, aquest any serà segur millor que els dos anteriors. L'any passat, on tenia ruscos al Cap de Creus, no van collir ni un quilo.
A més, antigament també es feia una recol·lecció de mel a la tardor, que s'ha deixat de fer per les calorades, però no descarten que aquest any es pugui tornar a fer.
Mm. Aquesta és, de fet, una setmana idònia per parlar de les abelles, perquè dilluns va ser 20 de maig. No sé fins a quin punt per als nostres oients va ser un dia especial, però estic segur que parlant a Ramon sí que va ser un dia especial. Bona nit.
Bona nit, Manel.
Perquè va ser el Dia Mundial de les Abelles. Sí. Això per un biòleg deu ser bonic, no?
És un dia preciós, és un dia a celebrar.
Molt bé. Les abelles no sé si les tenim gaire ben catalogades en general, la població, però hi ha aquesta relació amor-odi, sí. Diria jo. Si haguessis de dir el retrat robot que faria la gent d'una abella, què creus que passaria?
Crec que la majoria de les persones ens dirien que les abelles són socials, que viuen amb tota una colla, no?, en família,
sí, sí,
que viuen en rusc totes juntes, que fabriquen mel i que piquen. Aquesta és la meva aposta.
I jo et diria, i això és correcte, oi?
Bé, res del que he dit és erroni, però tot el que he llistat correspon majoritàriament a una sola espècie d'abella, l'abella de la mel. Malgrat això, hem de saber que la majoria d'abelles que podem trobar a casa nostra viuen soles, no formen ruscs, no produeixen mel i no piquen com ho fan les abelles de la mel. Així doncs, en el fons el que ens trobem és que hi ha una abella que ha monopolitzat el nostre imaginari,
sí, 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 sí,
i que una mica ens han cegat, som cecs, per percebre les més de 600 espècies diferents d'abelles que viuen a Catalunya.
Més de 600 espècies d'abelles. I
sí,
clar, per què ens passa això?
Doncs mira, no sé, una de les meves hipòtesis és que passem massa poca estona a l'exterior, estem massa estona dins de les ciutats i dins del ciment, i l'altre és que hem perdut l'hàbitat d'observar, d'embadalir-nos estirats a terra, no?, veure què passa en el món natural, un món que va a un altre ritme. Si ens hi fixéssim, doncs potser descobriríem que tenim moltes més abelles de les que pensem, perquè les veuríem, perquè es veuen, perquè hi són, i que fan nius als marges dels camins, les veuríem sortir de forats, de forats a terra, de forats als troncs. També podríem veure abelles que viuen a les pinyes i que són solitàries, que van soles, que no estan en aquests núvols, no?, que de vegades que veiem d'abelles a prop d'un rusc. També veuríem colors i mides molt diferents de les que tenim apreses, perquè no totes són grogues i negres.
Ara que dius allò d'estirar-nos a terra, pensava, clar, jo m'estivo a terra i no sé si detectaria res. O sigui que dóna'ns quatre eines si fem aquest exercici. Vinga,
fem-ho. No puc explicar les 600 perquè crec que no em deixaries.
No, necessitaríem molts programes.
Sí,
eh?
Te n'explicaré quatre.
Val,
però jugueu, sisplau, perquè segur que les sabeu trobar. Val? Vinga, doncs, per començar us emporto una de molt grossa. Val? La més grossa que tenim a Catalunya, que és de color negre, tot així negre, però amb un color com metàl·lic, fa com quan li toca el sol es veu un reflex metàl·lic de color blau. Val? Aquesta és una abella que pot ser més grossa que un abellot, pot arribar a fer 3 centímetres, i el seu nom és Xilocopa violàcia. És una abella que viu fent forats als arbres i per això té aquest nom, no? Xilo ve d'aquest nom llatí, no?
Sí.
que prové de la fusta. També tenim una altra espècie que és clau, per tenir les cireres, que ja falta menys perquè les puguem començar a degustar.
Sí.
Val, doncs podríem pensar, si anéssim a un camp de cirerers, doncs a veure una òsmia cornuta, que és una altra abella també fàcil de veure, n'hi ha moltes a Catalunya. És la millor abella polinizadora de fruiters que tenim. Per tant, la pagesia adora aquesta abella i la coneix. I viuen a forats dels troncs o a forats de les canyes.
I aquesta tampoc és negra i groga, l'òsmia?
Doncs no és groga i negra, sí que és negra, però molt peluda. Val? Imagina't com una abella de peluix. I després el que tenen és, a la part final de l'abdomen, el que per nosaltres seria el cul,
sí,
doncs és d'un color taronja molt llampant. Però també tenim abelles que són negres i grogues. Val? Per exemple, tenim la de Cípode cingulata, que, a diferència de l'abella de la mel, aquesta se li diu que porta pantalons. És l'abella de Catalunya que té les potes més peludes.
Ah, sí?
Sí, no el cos tant, sinó unes potes molt i molt peludes. I la trobarem, si mireu amb atenció, les flors de malva, que estan a tot arreu, aquestes flors liles, així com de paper, que es veuen ara per tot arreu on hi ha herbes silvestres, diguéssim. I, per últim, doncs he escollit una que no és que sigui fàcil per com és, sinó per on la trobem, val? Que és la Coletes hederae. Edera vol dir Hedera helix, que és la eura. l'Eura, val? Llavors, si teniu identificada Eura a prop de casa vostra, doncs poseu-vos-hi a prop, pareu l'orella a prop, perquè allà hi trobareu una abella que només viu a prop de les eures, perquè només s'alimenta del pol·len de les eures, i que, a més, quan fa els nius, que fa els nius a terra, ho cobreix com d'una cel·lofana que fa aquest niu que sigui impermeable.
Clar, diem d'anar-les a mirar de prop, li mirem els colors, però, clar, molta gent el primer que faria és sortir corrents per por que ens piquin. Però tu dius que no piquen.
Totes tenen la capacitat de picar, igual que l'abella de la mel, perquè tenen fibló, això és característic d'aquestes espècies, però com que no viuen en societat i no han de defensar el rusc de la resta d'enemics, diguéssim, doncs són espècies, individus, molt més tranquils i només piquen quan realment, doncs, si la toquessis amb la mà, no, se sentís molt en perill. De fet, un altre missatge molt important per de cara a tothom, no, de dir, sabeu que aquestes espècies doncs estan patint molt a casa nostra, que els monocultius, el cultiu intensiu amb pesticides i la desaparició bàsicament de les flors del nostre paisatge, doncs fa que cada cop hi hagi menys abelles, i el que demanem moltes vegades, no, els biòlegs i la resta de la gent que s'estima aquestes espècies i que sap lo importants que són, doncs per menjar i per tot el que ens aporten a nivell de tots els ecosistemes, doncs és tenir flors als nostres balcons, és a dir, tenir-les cuidar-les, sí, i no tenir por, tenir-les més a prop, no? Tenir balcons ben florits i, si pot ser, doncs també muntar-se un hotel d'insectes, que també
un
hem
hotel?
Parlat.
Sí. O sigui, tenir unes fustetes o...
Sí, els venen fets, també jo crec que es pot mirar, hi ha alguns tutorials per fer-los, no? Però són aquestes casetes de fusta amb diferents materials, que és on elles poden trobar aquell lloc per fer el niu i reproduir-se.
Molt bé, doncs jo, que quan pensava en abelles només veia una cosa, ara ja en començo a veure moltes més. I res, és una bona manera de celebrar el seu dia.
I tant, que bé, gràcies, Manel.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Catalunya nit.
Ei, Rubén, me'n vaig a Londres a fer el curs de dansa que et vaig dir. A ser profe. Em pots passar la info del préstec que em deies? Gràcies, una abraçada.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta un préstec immediat a través de l'app o del gestor. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Bon dia, li truquem del seu banc. Necessitaríem les seves dades per...
A mi ja no m'enreda ningú.
N'estàs segur?
Cibersegur.
Ja puc tornar a fer continguts per tots vosaltres.
Estàs segura que no et tornaran a robar el perfil?
Cibersegura.
Ara ja puc comprar online sense problemes.
Segur que no et tornaran a estafar?
N'estic cibersegura.
Entra a ciberseguretat.gencat.cat i descobriràs com gaudir amb tranquil·litat del món digital i navegar en plena ciberseguretat. Generalitat de Catalunya.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat, o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Si ja tens la documentació electoral a casa, pots enviar el vot fins al 6 de juny per correu certificat. És totalment gratuït. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
Cada dia, de 10 a 11, a Catalunya Ràdio, Catalunya Nit, les notícies pensades en lo Manel Elias.
Abans hem sentit el so de l'exterior, així com sonava la desfilada de Louis Vuitton, amb noms internacionals del cinema, la moda, l'esport o les xarxes socials que han assistit a aquesta desfilada que ha organitzat aquest vespre dins el Parc Güell, un acte que forma part del patrocini de la 37a edició de la Copa Amèrica a Barcelona. Òscar Callau, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Quins convidats s'han vist a la front row, a la primera fila?
Doncs mira, actrius internacionals com Anna de Armas, Saoirse Ronan, Chloe Grace Moretz, Sophie Turner o Phoebe Dinevor. la catalana Anna Castillo i la madrilenya Esther Expósito. També els dissenyadors de moda Custo Barcelona i Juana Avellaneda, l'estrella del pop coreà Félix Lee, la rapera belgo-congolesa Luz Andeyakusa, el cantant Pharrell Williams, que dissenya la línia masculina de la firma, o les tres germanes del grup de pop nord-americana Haim. Es tracta d'una desfilada de la col·lecció Creuer 2025, un concepte de moda de luxe, estiuenca, per viatjar, diuen, a illes tropicals o per fer un creuer. La desfilada l'han presidit Bernard Arnault, conseller del grup Louis Vuitton Moet Hennessy, i el dissenyador de la firma Nicolas Ghesquière. Les models han desfilat entre les 86 columnes de la sala hipòstila del Parc Güell. La firma té una estreta relació amb Barcelona. El 1929 va participar a l'Exposició Universal de la capital catalana. El 1987 va obrir a Barcelona la seva primera botiga a Espanya i tenen 6 tallers a Catalunya de marroquineria que donen feina a 1.800 persones.
Cuando tus ojos se cruzaron con los míos, sentí un flechazo de esos raros.
I des de Canes, bones notícies per Volveréis, la pel·lícula de Jonás Trueba, que s'endú el premi més important de la quinzena dels realitzadors. I mentrestant, una coproducció catalana s'ha presentat a la secció oficial fora de competició amb tres ingredients de primera plana: l'Argentina, el judaïsme i la transició de gènere. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit. Volveréis s'emporta el premi que els distribuïdors europeus atorguen a la que consideren la millor pel·lícula de la quinzena dels realitzadors. Succeeix així Creatura, d'Helena Martín, que se'l va endur l'any passat, i el premi és una distribució completa garantida a tot el continent. Per la seva part, el film catalano-argentí, que ha estat ben rebut a la secció Cinema a la platja, es diu Transmitzva i narra com un noi que transiciona de gènere vol celebrar el seu bat mitzvà, la festa dels 12 anys, com a tal, tot i l'oposició del seu rabí. Produeix Mediapro i el seu director és Daniel Burman, a qui li hem preguntat, evidentment, per la situació del cinema al seu país, i la veu ben negra.
Hay lugares donde se llegan las sociedades que parece que son playas ganadas, y no, todo se puede perder absolutamente. En 2 o 3 años podemos no tener más cine argentino. Y bueno, a algunos le puede parecer un dato menor, pero cuando no lo tengamos, nos vamos a dar cuenta que vamos a haber perdido una parte de nuestra identidad. Y recuperarlo es complicadísimo.
Burman, que es va fer famosa amb El abrazo partido, amb 2 globus de plata a Berlín, també creu que en l'actual situació palestina, un film sobre jueus és molt oportú per tornar-los a humanitzar, diu. I pel que fa a l'acceptació de les persones trans, com diu la protagonista del film, defensa que els trans no són ni gluten ni lactosa i, per tant, han de deixar de reclamar tolerància i empoderar-se definitivament.
Aquesta és l'atmosfera musical que ens suggereix la Gemma Puig per fer-nos la previsió del temps per demà. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel.
Com has fet la tria?
Doncs mira, he triat aquesta cançó de Movie que es diu The Last Day, doncs per dir que demà serà l'últim dia de ruixats, eh? Portem ben bé 15 dies amb ruixats cada dia i demà en tornarem a tenir, per tant, demà poquetes novetats, però sí que el cap de setmana doncs tindrem un temps més estable i això ens portarà també temperatures cap amunt. Demà els ruixats es concentraran altre cop a la tarda i cap al nord-est, per tant, les comarques del Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà, són les que aquests dies doncs van rebent aquest ruixat, que demà tornaran a ser localment intensos. Però serà el last day.
Molt bé, doncs demà últim dia de ruixats i cap de setmana amb cel aclarit, eh?
Això mateix.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Sis minuts i mig per arribar a les 11 de la nit. Des que hem començat l'informatiu, estem pendents del que està passant a Palma de Mallorca, on hem explicat que hi ha hagut un esfondrament en un restaurant, hi havia com a mínim 2 persones mortes, i al lloc dels fets hi ha arribat la nostra companya, la Caterina Carmany. Bona nit, Caterina.
Bona nit. Són 4 morts els que ens acaba de confirmar la Policia Nacional, 4 morts d'aquest club que s'ha esfondrat, i una 27 ferits, una 30ena de ferits. Aquest esfondrament ha passat quan aquest restaurant estava
en la seva hora, podríem dir, punta. És un restaurant, el Beach Club, que està a la planta baixa de la platja de Palma. Té dues alçades més, la que s'hauria esfondrat és aquesta primera alçada, i no se sap encara, no ens informen si també estaria aquest Beach Club, aquest restaurant, l'utilitzaria com a zona comercial, la qual cosa seria il·legal, però encara les informacions són confoses. El que sí que podem confirmar a hores d'ara són aquests 4 morts, la trentena de ferits a platja de Palma, zona turística, zona d'hotels i restaurant, zona acordonada, servei d'emergències, ambulàncies, efectius policials que estan treballant contra rellotge per respectar també aquesta trentena de persones ferides. No se pensaria alguna altra mort en aquest Beach Club que dèiem s'ha esfondrat quan estava en un dels moments de la nit amb les persones aquí.
Sentim aquí de fons molt, molt soroll, molt ambient. No sé, Caterina, si els dijous a la nit és una zona aquesta molt concorreguda, si habitualment hi ha molta
gent. És una zona concorreguda, és una zona turística, és una zona que, a més, ara ja a Mallorca ja hi ha molts de turistes. Val a dir que hi ha molts restaurants també, hi ha molta gent sopant, però cada vegada s'hi posen més veïns i més persones alertats, doncs, per aquests efectius d'emergències, ambulàncies i per l'acordonament d'aquesta zona.
Moltíssimes gràcies, Caterina Carmany. Hem tingut alguns problemes de so, però ens ha quedat clar el més important, i és que a hores d'ara es continua treballant a la zona, els equips d'emergència. Sabem que hi ha una trentena de persones que haurien quedat ferides i 4 persones que han mort. Recordem que s'hauria esfondrat, sembla que el sostre d'un local d'oci, i que a la planta baixa hi hauria persones que haurien quedat atrapades. És la notícia que ha marcat aquest Catalunya Nit, que també ha estat molt centrat en l'inici de la campanya a les europees, que començarà d'aquí poc més d'una hora.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Curtis Harding, que et canta tota aquesta setmana que necessita el teu amor. Necessitem amor i música. I avui seguim l'última paraula a una persona que precisament de música te'n vol oferir moltíssima. Tornem demà a les 10 del vespre.
Hola, sóc la Judit Niederman. És una alegria saludar-vos a tots els oients del Catalunya Nit. I res, dir-vos que avui és un gran dia perquè comença la tercera edició del Festival Floral. Aquest any tenim artistes com la Magalí Sare, la Cristina Rosenvinge, la Eva Fernández, la Maro, la Ogdeu. També tenim dansa dins del Festival Revela't, que és un festival amb qui col·laborem. En aquest cas, la dansa serà l'Ariadna Peia, que estem hipercontentes. I després tenim les DJ Púcil de Asalto i les DJ Fricandones. Estarem des d'avui fins diumenge a Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, i us esperem amb molta il·lusió per seguir fent d'aquest festival un festival de referència. Moltes gràcies i bona nit. Love.